A David Astals només li falta tatuar-se l'escut del Sabadell.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Si és que no se l'ha tatuat ja, seguint amb les paraules de l'altre dia de Ferran Costa en roda de premsa. El compromís del Xino és total. Va perdre diners a l'estiu per tornar aquí a Sabadell, al centre d'esports. Ha demostrat amb la seva polivalència ser una peça especialment útil, sempre a punt per rendir allà on calgui i en el rol que toqui, però l'última ja ha estat jugar amb una costella trencada. Aquí, que malauradament hem tingut recentment jugadors que en el dia decisiu en el qual t'està jugant un descens amb l'alta mèdica a la butxaca no han volgut jugar per por a que s'obrís una cicatriu, s'ha de posar de relleu com Astals s'està sacrificant per l'equip. És difícil imaginar-se el dolor que comporta un trencament de costella, però més encara compaginar-ho amb la pràctica del futbol. Res que no freni algú que és gairebé emblema d'aquest Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Meritxell Dambring al control de so, comencem.
De l'hotel en un minut.
Fora de l'hotel tenim el Barcelona, que escala posicions a la Champions masculina després del set d'ahir. 6-1 va guanyar l'equip de Hansi Flick a Montjuïc contra l'Olympiacos de Mendilibar, amb polèmica per això, això sí. Fermín, per cert, va signar un hat-trick també ahir. Arsenal 4, Atlético 0 i Villarreal 0, Manchester City 2. Avui doble ració pels equips de la Lliga amb tongades diferents en el primer torn. A 6:45 a Sant Mamés, Athletic Club Karabakh i a les 9, Real Madrid-Juventus al Bernabéu i amb Tudor a la corda fluixa a la banqueta dels turinesos. El Villarreal-Barcelona, per cert, no jugarà finalment a Miami. Es va confirmar ahir que serà Villarreal la seu d'aquest partit. A més, tercera victòria europea de la temporada pel Baxi Manresa, que ahir va superar l'Aris a Grècia, a Salònica, per 79-86. Els de Diego Ocampo són tercers a l'Eurocup masculina. A la Champions, avui a 3-9, el Joventut rep el Bursa Esport. La penya lidera el seu grup de 4 abans de rebre el CUE. Dues victòries verdinegres de moment i dues derrotes dels turcs. I per últim, en handbol, al Granollers se li resisteix encara el primer triomf a Europa. Els vallesans guanyaven de 5 a Romania ahir, però van acabar empatant 24-24 a la pista del Baia Mare. Sumari de l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Tindrem, la veritat, molta varietat d'esports avui al programa. Futbol així d'entrada amb el centre d'esports, l'última hora arlequinada i la roda de premsa en directe de Kaiser. També esgrima, vòlei, bàsquet, hoquei línia, hoquei patins, tenis taula o rugbi.
L'actualitat de la primera ref.
Avui es posa el dia a la categoria amb la disputa a les 7 del vespre, amb aquest horari que va ser modificat, de l'Hércules Atlético Madrileño. El Rico Pérez, el filial matalasser, pot situar-se líder en solitari de la primera federació si enllaça la que seria la seva cinquena victòria seguida. I a més, un bon amic d'aquesta casa, Miguel Álvarez, torna a les banquetes després d'haver estat 8 anys al filial del Villarreal. L'exarlequinat supleix Paco Gémez com a tècnic de l'Ibiza i, per tant, serà rival del centre d'esports.
La notícia curiosa.
Correia va signar ahir l'expulsió més prematura de tota la història de la Champions. La infracció, la falta, va ser comesa al minut 2 amb 44 segons. La planta del peu a la cara del rival i el Pafos, que es quedava amb 10, tot el partit sencer al Kazakhstan, al camp del Kairat Almaty. Malgrat tot, els xipriotes van acabar salvant un punt, 0-0.
De quin partit no estarem pendents?
Del Carabobo contra el Metropolitanos, a 2:12 hora d'aquí, per tant, entrada la nit matinada, clausura de Veneçuela.
I a les xarxes socials.
El nedador argentí del Club Natació Sabadell i parella d'Ester Núñez, Damián Blaum, entrenant-se a l'estadi Josep Molins, corrent a les ordres de l'extriatleta Miquel Blanchard.
Avui celebra el seu aniversari
l'avatarpolista Elena Dalmases i, com que la cosa va de porters, Emilio Bernat, ara a la porteria del filial del Barça, i també la sabadellenca, parlem de waterpolo, Maria Elena Sánchez. I a la intel·ligència artificial, per cloure el sumari, li preguntem què se sent jugant a futbol com ho està fent David Astals amb una costella trencada.
Jugar a futbol amb una costella trencada és extremadament dolorós i arriscat. Cada moviment, com córrer, girar, saltar o rebre un impacte, pot intensificar el dolor agut a la zona afectada, ja que la costella trencada es mou o pressiona els teixits circumdants, incloent músculs i nervis. Respirar profundament, tossir o fins i tot riure pot ser insuportable, i l'esforç físic del joc amplifica aquesta incomoditat. A més, hi ha un risc significatiu d'empitjorar la lesió, com desplaçar la fractura o, en casos greus, perforar un pulmó o un altre òrgan. Fins i tot amb analgèsics o embenats, el rendiment es veu molt limitat i la majoria dels metges desaconsellen qualsevol activitat física intensa durant entre 4 i 8 setmanes per permetre la recuperació.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, 9 minutets i mig per sobre de la una, aquí a l'Hotel Suís, en directe, un dimecres 22 d'octubre, intens, en l'òrbita arlequinada, en la setmana d'aquest primer duel català de la temporada. Tenim un Sabadell-Nàstic aquest dissabte a quarts de set del vespre a la Nova Creu Alta, que és l'escenari en el qual es troba el Sergi Parc. Hola, Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adrià Arroyo, com estem?
I així d'entrada, com està el pati, per començar?
Doncs amb l'equip encara entrenant-se.
No aquí, fotis.
Sí. En l'escenari del partit de dissabte, com deies, aquí a la Nova Creu Alta, sobre la gespa del temple, continua treballant l'equip sota les ordres de Ferran Costa, així que ja et pots imaginar que la roda de premsa, en la qual avui el protagonista serà Juan Carlos Lázaro Kaiser, jo diria, digue'm boig, si vols, però que anirà tard.
Li posem, si no, un micròfon aquests de al coll de no sé com es diu ara. No sé si em pots treure el
de corbata.
De corbata, correcte, dels petitons. No em sortia la paraula ara, eh? Li posem un de corbata a Juan Carlos Lázaro i mentre que, jo crec que podria, eh? I seria un bon experiment, que estigués aquí responent a preguntes mentre entrena. Avui era un dia intens al centre d'esports, avui a doble ració, avui tenim roda de premsa que anirà tard, evidentment, del de Vilamarxant, però és que a les 5 tenim a Ferran Costa. Això que s'escolta a fons és Ferran Costa?
Són els crits de l'entrenament, però sí, Ferran Costa és el que, el que més crida. Així que ja veus que estan fent una mena de partidet ara els integrants del plantilla arlequinada, així que això, que va per llarg el tema.
Agafo literalment les paraules i que ningú se m'enfadi, eh? Entenc que això de ficar el ditet pel cul als jugadors que va dir el Corcón va per això, per estar aquí intensos en el dia a dia. Deia que a les 5 de la tarda té cita Ferran Costa amb Luis César San Pedro, el seu homòleg a la banqueta del Nàstic, a veure si allargarà l'entrenament fins aleshores.
Espero que no. Cara a cara, vaja, entre els dos tècnics, dia intens, com deies, Adri, aquí a la Nova Creu Alta, perquè això, trobada d'entrenadors, Ferran Costa i Luis César, tècnic del Sabadell i del Nàstic respectivament, per fer aquesta trobada especial. Una jornada similar a la que vam viure la temporada passada amb els derbis amb B baixes, Sabadell-Terrassa, Terrassa-Sabadell. Així que sí, aquesta tarda doncs hi haurà trobada d'entrenadors a les 5 de la tarda i demà a l'Hotel Suís doncs recollirem el bo i millor d'aquest media day.
Ara em marco un triple, però diria que l'any passat les dues trobades prèvies de derbis van ser amb quatre entrenadors diferents que el Sabadell i el Terrassa van canviar. Juraria que era David Català i Chus Trujillo en el primer partit.
I... Correcte.
I, sí o no?
No, incorrecte. A la primera volta ja hi era Víctor Bravo. Feia res que s'havia estrenat.
Doncs llavors Víctor Bravo va fer doblet en la primera com a la segona volta. El Sabadell sí que va canviar, de David a David, de Català a Movilla, amb un interinatge previ, com sabeu, de Conrad García de pel mig. Doncs parlem de l'última hora, de moment, i és probable que et deixi després aquí en espera una estoneta veient l'entrenament, però vaja, així d'entrada, explica'm el que has pogut veure de l'entrenament en una setmana que crec que demà té dia lliure i, per tant, divendres serà l'última sessió, avui la penúltima prèvia a aquest Sabadell Nàstic. Què em pots explicar fins a on es pugui dir d'aquesta intensa sessió que s'està duent a terme?
Doncs com dius, demà dia lliure, Avui, bé, hem vist Gennard Fornés encara treballant al marge. Amb ell, per cert, estava Ivan Tebar, el lateral del filial que ha arribat a debutar amb el primer equip en partit oficial. Recorda temporada passada, el famós dia del Balears, que va haver de ser titular i que continua recuperant-se d'aquella greu lesió al genoll que va patir, doncs això, a mitjans de la temporada passada. I a partir d'aquí, doncs, cuidant entre cotons a jugadors com, per exemple, Carlos García Díe, que encara està pendent de les proves mèdiques que acabin de confirmar quina és l'abast de la lesió que té el bessó. De moment no està descartat pel dia de partit contra el Nàstic, és a dir, té aquestes molèsties. L'altre dia va haver de ser substituït, recordem, en la victòria contra el Corcón, però el central barceloní el deixaríem en aquest estat de dubte i veurem en les pròximes hores, pròxims dies, com acaba d'evolucionar abans del duel contra el Nàstic.
Doncs Gennard al marge, amb un Ivan Tebar que ens hagués encantat escoltar-lo aquesta setmana, que just es complia un any d'aquell partit en el qual va ser titular en el lateral esquerre contra l'Atlètic Balears, partit absolutament esbojarrat que va guanyar el Sabadell amb Tebar com a titular amb la primera plantilla. Encara està amb el seu procés llarg de recuperació d'aquesta lesió que comentaves, i treballant amb un Gennard Fornés que està al marge, però que no sé quantes setmanes li deuen quedar, però ja podríem dir que està en la recta final de la seva recuperació, no?
Hauria, sí, encara li quedarà alguna setmaneta, però vaja, que no li ha de quedar massa. Un jugador que recordem, que afortunadament el Sabadell no l'ha trobat a faltar massa. Perdó, Adri, que tenia aquí un mosquit que m'està fent la guitza que no et pots imaginar quan. Que no se l'ha trobat a faltar massa, i més veient els registres defensius de l'equip, però que vaja, que Ferran Costa li havia donat absolutament tota la confiança, tant durant la pretemporada com en les primeres jornades de competició, abans que caigués lesionat. Així que sí, ben tornat serà, i li deuen quedar, doncs això, poques setmanetes abans que el tornem a veure sobre el terreny de joc, i això sí, haurà de treballar de valent per guanyar-se de nou la titularitat, veient la competència que li està sorgint en l'eix de la defensa. En l'entrenament, per cert, Adri, també hem vist ja fer aquest partidet també, jo diria que amb relativa normalitat, a Jan Molina, que fa dies que té aquella famosa alta mèdica però no competitiva, però jo crec que el de Calaf està al caure, i que se mantingui en el bon sentit, de que el veiem ja d'una vegada per totes en una convocatòria. Ve setmana de 3 partits, recordem, no sé si estarà aquest dissabte en aquest duel de Lliga contra el Nàstic de la 9a jornada, però venint ara una setmana intensa en què l'equip juga la setmana que ve, just d'aquí 7 dies, Copa del Rei a Sa Pobla, podria ser una bona oportunitat, per què no? I si així ho decideix l'estaf, perquè veu que ja pot tenir aquesta alta competitiva, que veiem el de Calaf en una combo d'una vegada per totes.
També estava des de fa dies Miquel González entrenant-se amb el grup, per tant, recuperat el futbolista mexicà de les molèsties musculars que arrossegava setmanes enrere. I després està el dubte aquell, bé, a la llista de dubtes, d'interrogants i pendents d'aquesta lesió al bessó dret, de veure què acaba de tenir, què no, amb aquestes proves mèdiques, García Díe, que comentaves tu, que va demanar el canvi a Santo Domingo. T'anem a comentar els noms de els Urri, Ton Ripoll, que no estan lesionats com a tal, però que sí que porten una càrrega alta d'aquest inici de temporada. Això és megafonia directament.
Això a mi també m'ha agafat de sorpresa. S'està fent aquí alguna prova de megafonia? Ah. No sé per què, però vaja.
Doncs bé, baixarem un moment el micro del Sergi Parc, perquè si no ens tornarem bojos, només faltava això. En comptes d'escoltar Kaiser, que fa 2 minuts que hauria d'estar parlant, aquí provatures de la megafonia. Anava a comentar-te el nom propi, el de David Estals. És impressionant. No sé si tu alguna vegada t'has trencat alguna costella o no, Sergi Parc. El dolor que fa aquesta zona en concret, és que no es pot explicar, perquè facis el que facis, respirar, riure, moure't, fa mal. O sigui, és una zona, una ximpleria, com estar estirat en el sofà, dormir en posició horitzontal, veus les estrelles i el xino està jugant a futbol com si res.
Prohibit fer-li pessigolles, oi?
No, i tant,
seria
i tant.
Això. Tant pel riure com pel tema de les costelles, si li preguntaves a la intel·ligència artificial i et responia que hauria d'estar en repòs, què? 1 o 2 mesos, no? Perfectament, segons sí, el trencament.
Ha dit mínim 4 setmanes.
Doncs això, i aquí està el xino, avui també entrenant amb normalitat. Una autèntica barbaritat, sí, ho revelava Ferran Costa l'altre dia, que no és que tingués alguna molèstia física simple i esdà. No, és que directament està jugant amb una costella trencada. Però allà està el xino titular, i segurament, si no passa res, doncs dissabte també hauria de jugar d'inici. Un cap de setmana, per cert, Adri, que també és bé interessant, pel que fa a jugar a l'Otto Ferran Costa, per veure qui pot ser titular, sobretot en aquesta zona defensiva, tenint en compte que Carlos García Díe pot ser dubte per aquestes molèsties. Doncs a partir d'aquí veurem si tornem a la famosa defensa de 4, si es manté amb 5 amb Carlos García Díe, si sense ell, etc. Vaja, que hi haurà debat per donar i per vendre en les pròximes hores en aquest sentit.
Si actua segura d'inici o no, o la línia de 4 és amb Tonri a una banda, Tonri Poll, i amb David Estals per l'altra, o sigui que al final sempre venim dient des de fa ja unes quantes setmanes que dins de tenir l'esquelet ben dibuixat, la columna vertebral bàsica de l'equip, sempre el de Castelldefels juga allò una peça amunt i avall en funció de la idea tàctica que té, del rival, etc. A introduir de tant en quant un Rubén, un Miguelete, un Coixa de torn al davant, d'alguna modificació al darrere, els del mig, a no ser que hi hagi alguna sorpresa, gairebé sempre, per no dir sempre, són els mateixos, però sí que és veritat que aquí aquesta, com has dit, l'Otto Ferran, has dit?
Sí, l'Otto Ferran Costa, digue-li com vulguis, digue-li com vulguis.
Doncs de moment eren 8 de 8, no? Crec, 8 alineacions diferents en 8 jornades, o 9 de 9 comptant el partit interromput del Cartagena.
Costa de creure, que hagin estat 8 alineacions diferents.
Que ben jugat,
doncs sense voler. Però sí, sí, la veritat és que pràcticament allò et venen al cap els mateixos, no sé, 13, 14, 15 noms que han estat més utilitzats pel de Castelldefels, i en canvi alineacions doncs això, diferents en aquestes primeres 8 jornades. Però com et deia, Adri, al final ve una setmana important, de 3 partits també, i a la Copa del Rei segurament alguna rotació ni que sigui acabarem de veure l'11 Calini Ferran Costa. Dubto que reservi alguna cosa aquest dissabte contra el Nàstic pensant en que hi ha enfrontament de Copa entre setmana, però sí que a Sa Pobla segurament veurem algun canvi, i per què no que tinguin la primera oportunitat alguns jugadors als quals encara tenim pendent veure vestir la samarreta arlequinada aquesta temporada.
Pel so que escolto, no sé si és que has estat a dins dels budells de l'estadi i ara estàs a fora.
No, m'he fotut a la cabina perquè amb el tema de la megafonia
t'estàs fent un boig.
L'escapatòria era fotre's aquí, però sí que et dic que l'entrenament del Sabadell acaba d'acabar, però retirant-se a poc, algun jugador encara fent algun toc de pilota, que no ha tingut prou d'aquesta sessió maratoniana. Però vaja, Kaiser el veiem aquí encara sobre el terreny de joc, i no sé si trigarà molt en compareixer en roda de premsa o si primer s'haurà de dutxar o no, però que encara trigarà uns minutets.
Doncs mira, perquè et facis una idea, faltaven 5 minuts per 3:15 quan l'equip ha començat a entrenar-se. És a dir, que si ha acabat ara la sessió, són 2:40 d'entrenament que s'acaba de menjar la plantilla arrequinada. Demà tenen dia lliure, però crec que ha compensat i de quina manera Ferran Costa. Sergi Parc, et deixo per aquí, anem a la publicitat i després tornem un momentet si tenim a Kaiser bé. Si no, doncs avancem programa fins que vingui el David Marchant.
Vinga, ara t'aviso.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja-te'l i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a obramat.es. Obramat, on compren els professionals.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Publicitat, waterpolo, avui ja partit, de seguida, insisteixo el que hem dit abans, quan estigui Kaiser, tornarem cap a la nova Creu Alta amb el Sergi Parc, però com diem, avui hi ha cita en el món del waterpolo. L'Astro del Pol Natació Sabadell disputa aquest vespre el partit avançat de la Lliga de Divisió d'Honor Femenina. El club visita l'Atlètic Barceloneta en el retrobament amb Paula Leiton. Serà l'últim duel abans de l'estrena de la Champions a Itàlia, a Catània, i tot i assumir el paper de favorites, el tècnic David Palma parla de partit trampa.
És un partit trampa, Barceloneta. És un partit que t'enganxa aquí entre setmana contra un equip nou, amb algun fitxatge important, no? Com és la pala de Leiton que l'anomenes, i bueno, és un equip que has de sortir a jugar contra elles en sèrio, no? Perquè si no et pot plantejar problema. És un partit que, si nosaltres estem al nostre nivell, és evident que som superiors. A la que baixem una mica del pistó, el Barceloneta jugant allà a casa seva, doncs poden estar en partit.
És evident que el Natació Sabadell té la vista posada en l'estrena a la fase de grups de la Champions de dissabte contra l'Horizonte. En parlàvem ahir en el Media Day amb el Sergi Parc. Tot i això, l'entrenador reconeix que la visita a la piscina de Sant Sebastià serà també un bon banc de proves, pensant sobretot en l'entramat defensiu que vol plasmar Itàlia.
És un partit important i és un partit que ens ha d'ajudar molt a treballar tot el sistema que volem aplicar contra Horizonte. ¿Vale? Provarem algun sistema defensiu si trobem el moment, no? I per això és important sortir molt bé, perquè si el partit es comença a complicar, al final acabes tirant d'anar a lo segur i no tens gaire marge de fer alguna prova, alguna jugada en superioritat diferent, i m'agradaria que arribés aquell moment, i això passa per sortir ben posades i dominar el partit des d'inici.
Tot plegat a partir de 8:45 del vespre, piscina Sant Sebastià, al barri de la Barceloneta de Barcelona, aquest Atlètic Barceloneta, Astra, el Pool Natació Sabadell de waterpolo femení. I en esgrima, més de 200 tiradors de 25 països diferents participaran a Sabadell de la Copa del Món Satèl·lit d'aquest cap de setmana. El pavelló d'esports de Sol i Pedrís torna a acollir una nova edició d'aquesta Copa del Món en categoria de floret, així com també l'Open Internacional Torneig Nacional de Regularitat. August Algaró, president de l'esgrima Sabadell, Jaume Viladoms, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, molt enfeinat.
Sí, no, t'anava a dir això, que de nou torneu a posar Sabadell al mapa mundial de l'esgrima. Com van aquests preparatius, els dies previs?
Sí, de moment tot va sobre rodes, tot va molt ben coordinat, tenim molta col·laboració, és una gran sort, no?, poder comptar amb tanta gent que ens ajuda, l'Ajuntament, les federacions, i sobretot un voluntariat molt important, que és el que ens permet, doncs poder tirar endavant això. I molt il·lusionats, un any més, ja en portem 10, de ben bons organitzant aquest tipus d'esdeveniment.
Que també dona un plus a nivell de coneixement, d'experiència prèvia.
Sí.
Com és d'important per la ciutat, per l'esgrima, per la tasca formativa que feu al club, el poder tenir un esdeveniment com aquest, una Copa del Món aquí un cop més, en aquesta dècada llarga que comentaves?
Sí, a veure, és molt important. És a dir, aquí tenim un desconeixement, no, en el nostre país, d'aquest esport de l'esgrima, no? Es considera un esport minoritari. Això fa que la difusió sigui molt limitada i no es tingui coneixement, però estem parlant d'una competició que podria ser l'equivalent a un, si ho féssim un símil amb el tennis, podríem dir, doncs, un torneig de Roma, un godó, un tipus així, no? És un internacional conegut arreu del món. No és un gran slam en aquest cas, però és aquesta, la categoria és aquesta, és a dir, venen tiradors de primera línia. I això què permet? Doncs, per exemple, els nostres tiradors, primer no desplaçar-se a un altre lloc, que ja és un què, i en segon lloc, doncs, l'oportunitat això de tirar amb primeres figures a nivell internacional, els que estem en formació i poden participar, no, en categoria sènior, és una gran experiència, i els que tenim en categoria sènior, que tenim un dels nois a Madrid, no?, en el CAR de Madrid, amb l'equip nacional, amb l'equip espanyol, doncs, home, mesurar-se novament, no?, perquè aquest sí que ja surt, doncs mesurar-se novament amb gent d'això, de primera línia.
L'Arnau Gomà, que en l'actualitat està al CAR de Madrid i a l'equip nacional. Ara parlem dels tiradors locals. Ara em deies, no, bé, aquí no tenim aquesta cultura, no, d'esgrima. Les competicions, per cert, comencen a les 9 del matí i les finals a les 4 i a les 6 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Ho dic perquè potser és una bona porta d'entrada, com a mínim pels curiosos, no?, de dir, ostres, si no he vist mai esgrima, més nivell que això, difícil poder veure-ho aquí a casa.
Exacte, la idea és aquesta. De fet, les finals se'ns han endarrerit una mica perquè hem tingut més, s'han apuntat més tiradors dels que havíem previst en el moment de fer la previsió, probablement les finals seran més tard. Llavors, és això, l'entrada és gratuïta, és oberta a tothom. A més, allà estem, doncs, a tots els d'organització, tenim gent, doncs, per allà també per explicar, no?, si ve algú a preguntar, escolta, això què, perquè a vegades entren curiosos, o si, home, entra, t'expliques i tal, i, bueno, és descobrir aquest esport. És un esport que arreu d'Europa està, entre cometes, totalment normalitzat, que pobles petits, de tota mena, doncs, tenen el seu club d'esgrima, com poden tenir clubs d'altres esports, i es veu d'una altra manera. Aquí la idea és això, portar-ho aquí a Sabadell, que la gent entri, que la gent ho vegi. Tens l'avantatge que comencem a les 9, acabarem, doncs, això, cap a, entre les 6 i les 7, i que se'ns allarga una miqueta el dissabte, sobretot, i clar, pots entrar en qualsevol moment, no t'has d'esperar, no hi ha mitja part, no hi ha, és a dir, tot va rodat, tot vas veient, i si algú, doncs, t'ho explica, doncs, bueno, millor, no?, perquè serà la manera de que ho coneguis.
T'anava a dir que just el que comentaves ara del tema de la previsió desbordada, més de 200 tiradors de 25 països diferents, t'anava a demanar que ho comparessis amb altres edicions, però ja em deies que de moment esteu molt satisfets en la prèvia, amb la resposta que hi ha hagut, no?
Sí, estem a, potser una mica més que l'any passat, uns quants tiradors més. Més o menys aquesta és la mitjana que també ens interessa, no?, de tiradors a venir, perquè és quan pots fer la competició ben estructurada, omples totes les pistes, que vol dir tot el pavelló ple, no?, a banda i banda, qui ho vingui a veure, doncs ho podrà copsar, i permet un bon desenvolupament, no?, que no s'allargui tampoc excessivament. Crec que fins a les 6, les 7, les finals és una bona hora. Una hora top, no? Una prime time, diguem.
A nivell de tiradors locals, la llista és l'Arnau Gomà, que ja comentàvem que està al CAR de Madrid, sí, i amb l'equip nacional, l'Héctor Romero, l'Àlex Uria, l'Arnau i el Lluc Gásquez, el Xavi Líndez i el Teo Vallada. Aquí, a l'hora de parlar d'opcions dels tiradors del Sabadell, m'imagino que van per vies diferents, no? L'experiència, el talent de l'Arnau Gomà el fa segurament la referència d'aquest set que comentàvem.
Ah, exacte. L'Arnau és el que té més responsabilitat, no?, de mirar de fer, doncs, una bona competició, mirar, a veure fins on podem arribar. És a dir, l'esgrima té que... hi ha molts factors que poden fer que en una competició, doncs, escalis moltes posicions, no?, perquè tens un dia d'aquells clarivident, que dic jo, i bueno, objectius, jo crec que els objectius han de ser superar-te a tu mateix, en definitiva. És un esport que a vegades la lluita és contra tu mateix més que contra el rival. Llavors, ara algú mà lidera, no?, és el nostre líder en aquests moments, el de l'equip, i la resta de tiradors, pensa que hi ha tiradors que no són sèniors encara, encara estan per sota del sènior, i per tant ho enfoquem com un aprenentatge més, no?, un enfrontar-se, en aquest cas, a florets de primera línia, que és aprendre, és absolutament formatiu.
Doncs una bona oportunitat de foguejar-se també amb gent de primer nivell, fins i tot tres dels set que comentàvem s'hi han sumat amb 14 anys enguany. Doncs August Algaró, que volíem parlar una miqueta de la prèvia d'aquesta Copa del Món satèl·lit d'esgrima, insistim, dissabte i diumenge al pavelló d'esports i amb la signatura de l'esgrima Sabadell del Jaume Viladoms. Que sigui un èxit, com sempre, i anem parlant aquests dies. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, de moment encara no tenim a Juan Carlos Lázaro a Kaiser, per tant, ara de seguida anem cap a la Nova Creu Alta una altra vegada. Parlem de voleibol amb el gran inici de temporada del Club Natació Sabadell, tant en nois com en noies. Els dos segueixen camins paral·lels, instal·lats a la zona alta, invictes i venint d'un triomf al tie-break, el dels nois, per exemple, a la pista del Cratevo Volley Arenys, amb els dos últims sets, el quart molt ajustat, 25-27 a favor del club, i 11-15 al tie-break. Els d'Adrià Jiménez són tercers a la Superliga 2 masculina amb 8 punts, per tant, aquí flirtejant en les posicions de Copa Príncipe hi ha un dels colíders Barça i Zaragoza. El tècnic ha elogiat la feina en el dia a dia d'un equip jove com el seu, però com a punt de millora apunta cap a la regularitat.
Sobretot l'estabilitat. Hi ha moments en què baixem els braços o ens recongim com pensem que ja ens estan guanyant i al final hem de tenir molt present que un partit es guanya en el moment en què es juga al pit final. Llavors, no sabem fins a quin punt un 20-16 es pot remuntar tranquil·lament o fins i tot en contra també es pot passar. Llavors, no podem perdre la concentració en cap moment.
Dissabte a 6:45, just després del femení, de seguida en parlem, visitarà les naus el Vikings Volley Prat, el desè, i sense haver guanyat encara, tot i això, Jiménez no refia un pèl del rival.
Va ser un partit bastant disputat, el que van jugar ahir contra Mediterrània. Sí que és veritat que tenen reforços aquest any, també els ha canviat certes posicions, però és un equip que ja també té experiència dins de la categoria i, per tant, veurem com es presenten dissabte.
I en el cas del femení, recordem un grau per sota, a la primera, el triomf per 2-3 va ser a la pista de l'Espanyol i amb un 12-15 final al tie-break. Narcís Godoy, el tècnic d'aquest sènior femení de voleibol del club, reconeix que els va costar més del compte.
Va ser un partit força diferent, eh? En el sentit de que nosaltres el primer set no ens va costar molt entrar dins el partit i res, vam fer... Després vam fer un parell d'ajustos i els altres quatre sets a mi em fa l'efecte que nosaltres portem el ritme del partit en tot moment.
El Natació Sabadell de vòlei femení és segon, per tant un lloc per sobre del masculí. A dos puntets del líder, el Sant Just, Godoy reconeix la constància de les seves jugadores en aquest inici de campanya.
Una de les coses que parlo amb elles, i els vaig dir, ja els he explicat més d'una vegada, que el que més es pot semblar una victòria és saber que has d'acabar el partit havent-ho amb la sensació de que ho has donat tot, no?, en aquest sentit. I, bueno, de moment s'està donant que no baixem els braços en cap moment, no? I això és de lluar cap amb elles.
Just abans del masculí, dissabte 6:55, el club rebrà les naus al Sant Roque de les Palmes, que és novè, però que ve d'estrenar el comptador de victòries contra l'Hospitalet, un rival més físic que l'Espanyol, segons l'ha descrit Godoy. Per cert, també a primera, el filial masculí visita dissabte a les 7 del vespre el Volley Arcs al pavelló Santa Isabel a Sant Gervasi. Els barcelonins són cinquens i el Natació Sabadell ve setè, després de perdre per 1-3 contra el Reus. Repassem informacions en format més breu i de seguida tornem a la Nova Creu Alta. D'entrada, el Gàdex Sabadell ha perdut el primer partit de la temporada a la Lliga Or d'hoquei línia. Els sabadellencs van caure 7-6 a la pista del líder, l'Esculls Almàssera. Tot i començar guanyant 0-2, els valencians van remuntar i en el tram final el Gàdex va estar lluny de poder puntuar. 7-6 definitiu, per tant un marcador ajustat, però l'últim gol el va fer el pitxitxer de la Lliga, Guillem Cortés, faltant només 4 segons. Malgrat el bon inici de temporada, el tècnic Ivan de las Heras reafirma el seu objectiu de la permanencia.
El equipo hemos empezado bastante bien, con buen pie. Hay que seguir así, obviamente. Cara más futuro, más adelante, seguir manteniéndonos donde estábamos, porque no tenemos pensado subir, sino mantenernos. Luego ya cara a final de temporada ya se verá, depende de dónde estemos, si arriba la clasificación o abajo. Pero de momento es mantenernos, esa es nuestra prioridad. Y sobre todo aprender e intentar mejorar.
Diumenge, 1:15, nova visita a València, en aquest cas a la pista de l'Alas de Sagunto. Serà un segon contra tercer, separats per només 2 punts. Això en hoquei línia. En hoquei patins, l'hoquei Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada, tercera catalana. A la pista del Marista Sant Joan Sagrarenc, els arlequinats es van imposar per 3-5. Joan Esteve, l'entrenador, valora així el triomf.
L'inici de temporada ha estat prou bona, l'equip es va cohesionant, i al final doncs, hem aconseguit la primera victòria aquest cap de setmana. Amb la qual estem molt contents, un equip jove que bé, que li està costant, però mira, estem plantant cara a tots els partits i al final ha arribat la primera victòria. I vam esclatar de joia perquè són tres puntets, perquè hem guanyat a una pista forània, no la nostra, i això dona ganes de continuar treballant a tope, i aquí és on estem.
Diumenge, a 2 de 5, l'equip d'Esteve rep el Bigues i Riells a Sol i Padrís, un rival amb el qual estan empatats a 3 punts. El femení va caure 0-4 contra el Badia Igualada, el quart classificat, i diumenge, a 2 de 7, visiten el cinquè, el Sant Josep de Badalona. I a més, en tenis taula, el líder Sant Josep Puntnet Sant Jordi va superar un Natació Sabadell que és 8è, amb un triomf i 2 derrotes. Els eivissencs van disputar 3 partits al cap de setmana a Catalunya i van guanyar els 3, a Calllong, a Mataró i a Sant Cugat, en el primer d'aquests duels. Tot i els 2 punts de Luca Kidacheli, els nedadors van caure 2-4. Dissabte, a 4:45, els d'Àlex Bocanegra visiten el quart classificat, el Sosmàtic Badalona. I acabem amb rugbi, 2 partits i 2 victòries per les filadores a la primera catalana femenina. La fusió del Sabadell i Carboneres van tenir una estrena plàcida a casa a les Fonts per 46-5. Es van imposar les vallesanes al Buc B Senglars per liderar en solitari la taula. Dissabte, a 9:15 del vespre, les filadores visitaran a Torreroja el Cocodrils i Nef Barcelona, el segon classificat, amb l'oportunitat de sentenciar aquest grup de 4 equips. 20 minuts i mig queden per les 2:00. Nova Creu Alta, crec que ja amb Kaiser al Sergi Parc.
Sí, tenim a Kaiser ja aquí, així que quan ens donin l'okay, vinga, som-hi. Hola, Kaiser, bones. Et pregunto per l'estat de confiança de l'equip, sobretot després de la victòria de l'altre dia. Ja es venien fent molt bé les coses, no? Però no sé si ha donat encara més adrenalina o si ha canviat alguna cosa en el sentit de dir, calla, que aquest equip potser ha ratificat o ha confirmat que potser pot fer més grans coses de les que un podia esperar al principi de temporada.
Buenas, lo primero decirte que el equipo está muy tranquilo, muy estable. Nosotros al final tenemos que trabajar en el día a día de la manera que lo estamos haciendo, desde que empezamos, y en ese sentido somos mentalmente muy estables y con mucho esfuerzo vamos a tratar de afrontar cada partido.
En la misma línea, ¿cómo lo trabajáis esto? De que está euforia también
un poco... ¿Cómo has trabajado eso? Que la euforia colectiva, la afición, no trasladi dins del vestidor y al camp.
Bueno, al final nosotros estamos aquí para ser un 1% mejor cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, y un poco la idea es que cuando acabemos esta temporada, cada jugador que formamos esta plantilla, pues seamos mejores futbolistas que cuando empezamos.
Està clar, Kaiser, que els resultats no ho han de ser tot i segurament al principi de temporada encara menys, no? Però veient això, els resultats que heu anat traient, els números de l'equip, sobretot defensius també, que encara no s'ha perdut, una mesura que van passar les setmanes, és inevitable que vagi pensant allò de, ostres, és que potser podem aspirar a això, a grans coses.
Bueno, nosotros al final la clasificación no la miramos, no le prestamos atención. Sí que es cierto que pues eso, nos centramos solo en el día a día, en trabajar, en estar concentrados en el campo, en pasar cada etapa que nos surge en el partido, y en esa línea creo que están yendo las cosas bastante bien.
¿Es el equipo menos goleado de la categoría?
¿Equip menys goleado de la categoría?
Son varias porterías a cero ya consecutivas.
Diverses porterías a cero. Ja estàs fora un parell de partits per sanció, però si tot plegat reforça la confiança en la passada defensiva, tot i les lesions, sancions, etc., els bons números de l'equip i l'alt nivell que ha mostrat.
Sí, al final esto ya lo dije semanas atrás, creo que el tema defensivo es parte de todo el grupo, de todo el equipo, está muy conectado. Y al final, juegue quien juegue de la plantilla, está preparado para asumir el partido con gran nivel y al final creo que se está viendo en el campo.
Com d'important et sents tu, Kaiser, a l'equip? Ho dic perquè se t'ha anat recordant molt el tema de Torrent, que va ser l'aposta per venir aquí, etc. Però estàvem abans remenant números i és que ho has jugat tot de titular en Lliga, absolutament tot, excepte els dos dies aquests que has estat sancionant, no? És que des de la temporada passada i aquesta que sempre han apostat per tu d'inici, no? No sé si això ho notes també, la importància que pots tenir dins d'aquest equip, ja fos la temporada passada o ara mateix també.
Bueno, al final yo trato de aportar al equipo lo que soy como jugador en el campo y fuera de él, y como os he dicho antes, mi única misión es ser mejor cada día, mejorar, y cuando acabe la temporada pues ser mejor futbolista que cuando empecé.
Ara el Nàstic, partit bonic, molta gent de Tarragona que vindrà a la nova Creu Alta. Què esperes del partit? Si tenen l'espineta també de tornar a guanyar després de l'empat contra el Teruel.
Al final vamos a afrontar el partido como uno más, son tres puntos más. Pienso que de la manera que lo estamos haciendo, mirando a los ojos todos los rivales, pero con la mayor humildad y respeto, pero al final, pues bueno, creo que ellos vienen de jugar varios playoffs, han hecho una plantilla muy buena para quedar primeros y nada, iremos con el cuchillo entre los dientes.
Al fil d'això, el que deia el Marc, que vindrà molta gent de Tarragona, no sé si seran 700, 800 o 1.000, no sé si dins del vestidor s'ha parat una mica també d'aquest tema, no? De tot aquest caliu, de tot aquest ambient que generarà per dissabte, i si teniu l'expectativa de que també l'afició del Sabadell respongui fins i tot més de lo que han anat fent en aquestes primeres jornades, veient el que està generant el partit a Tarragona també, i sobretot també veient la importància del partit, tenint en compte que els dos equips heu començat molt bé, que esteu a la classificació.
Bueno, creo que al final esto habla muy bien del club también, el ponerle las facilidades todas las que pueden para que así su afición pueda venir al partido. Creo que nuestra afición va a responder como lo hace siempre, de la mejor manera. Desde el primer día están con nosotros y nosotros lo único que podemos hacer es tener la actitud, el trabajo y la humildad en cada acción del juego para representarlo de la mejor manera posible.
A nivel personal, ¿cómo se está sintiendo? Sobretot amb aquests canvis de sistema, jugant 4 al darrere, 5 al darrere, si està còmode.
Bueno, al final llevamos entrenando desde el primer día de pretemporada todos estos aspectos, el variar estructuras. Creo que tenemos un equipo que los jugadores te lleva a eso también. Hay muchos jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Y la verdad que estoy cómodo, estoy a gusto y intentando hacerlo lo mejor posible.
¿Alguna más? Vale, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.
Doncs aquí acaba la roda de premsa de Juan Carlos Lázaro Kaiser, que bé, el teníem una mica refredat, Adri, una mica tan constipat. En principi no ha de ser res important, de fet, com dèiem, ha entrenat amb normalitat, però que no li passi res més, tenint en compte doncs, això, els contratemps que està tenint l'equip en aquesta zona de la rereguarda.
Que quedi clar que no me l'he creuat a cap ascensor, a Kaiser. No vull fer-me responsable de l'encostipat que pugui portar el de Vilamarxar a sobre. Són dates d'anar amb el mocador a la butxaca.
Doncs sí, sí, sí.
Tu has caigut ja o no?
Vaig tenir allò una amagada, però no, de moment no, així que no t'apropis gaire a mi, i amb Kaiser també hem mantingut les distàncies, per si de cas.
Queda't allà, llavors, queda't allà, fes guàrdia i així t'estalvies la font de virus que tenim aquí a Ràdio Sabadell. Bé, doncs mitja horeta tard, la roda de premsa de Juan Carlos Lázaro, de Kaiser. A veure, és una roda de premsa que tampoc passarà la història, entén-me, Parc, que tampoc es tracta de rajar el jugador en qüestió, perquè tinc la sensació que és més una qüestió de no voler-se complicar la vida i que no rau tant en ell aquesta decisió, però una successió de tòpics, sobretot de les primeres respostes.
Sí, no ha vingut a dir gran cosa. No sé si serà més culpa dels periodistes que li han preguntat o del jugador protagonista, que tampoc ha volgut respondre res que fos massa destacat o fora del que és habitual,
Però vaja, que al final ha comparegut doncs, un dels líders del vestidor, i el que li preguntaven també en aquesta compareixença, Adri, un futbolista que des que va arribar en aquell complicat mercat d'hivern per ell procedent del Torrent, sempre ha estat titular en partit de Lliga, absolutament sempre, excepte els dos dies que va estar sancionat fa unes setmanetes, com va veure la vermella al Jaziras. Per tant, un jugador absolutament imprescindible en el Sabadell del 2025. Aquest Sabadell d'aquest any no s'entén sense Kaiser, diria jo, precisament per aquesta confiança que li van donar en el seu dia David Movilla, ara també Ferran Costa, i doncs això, independentment de si l'equip juga amb 4 al darrere, juga amb 5 al darrere, que si romp la figura de Carlos García Díe, el que sigui, però que Kaiser sempre ha estat titular i gairebé sempre també jugant els 90 minuts. Per tant, doncs això, un futbolista clau en el Sabadell, que també ha començat també aquesta temporada.
I més encara si finalment no pot jugar Carlos García Díe, que si us heu incorporat tard al programa, ho comentàvem al principi, l'hem de posar a la llista de dubtes a l'espera de confirmar què té, què li passa en aquest bessó dret amb les molèsties, amb el canvi que va demanar a la mitja hora de joc a Santo Domingo. Evidentment, si no està l'ex d'Unionistes o del Córdoba, més pes encara per Kaiser en aquesta línia, ja sigui de dos o de tres centrals contra un Estic de Tarragona, de lo més destacable, segurament, del que ha dit, equip candidat a guanyar la Lliga, eh? O sigui, l'ha situat una plantilla feta per ser primera. Per tant, aquí aquest punt també de pressió pels tarragonins. No sé si coincideixen o no allà al nou estadi. Hi ha d'altres que també estan aquí, i algunes estan a la cua de la classificació com el Real Murcia, d'altres han canviat ja d'entrenador avui mateix com l'Ibiza, però és evident que l'objectiu del Nàstic des de fa anys sempre és el mateix.
Sí, no sé si coincidiran des de Tarragona, però també Kaiser ha posat en context com ha estat el Nàstic en les últimes temporades. Al final és un dels clubs, per cert, que ha jugat les 5 temporades en aquesta primera federació des de la seva creació, i que ja fa anys que intenta aquest anhelat retorn al futbol professional i que no acaben de materialitzar. I que vaja, allà, Adri, entre unes coses i altres, que no estan massa contents amb el joc, que si parlen de dubtes i el que tu vulguis, però que l'equip està en zona play-off, encara que hagi consumat unes quantes derrotes aquesta temporada, doncs al final ve de guanyar contra el Tarazona l'última jornada, i el tenim allà just per sota del centre d'esport Sabadell. Per tant, tot i que només els separi un punt a la taula, les perspectives són absolutament diferents, o com es veuen les coses a un costat i a l'altre.
Algú dirà, home, si només està un punt i un lloc per sota del Sabadell, i el Sabadell està signant tan bona temporada, com pot ser que se sigui tan crític, no?, amb el Nàstic allà. Fins i tot s'havia especulat amb la continuïtat en dubte de Luis César San Pedro. Evidentment, va agafar la inèrcia positiva després, i ara crec que no estan en aquest punt de la pel·lícula, però sí que és veritat que, tot i guanyar el partit contra el Tarazona de l'altre dia, no va ser precisament el millor en quant a joc. Sergi Parc, vull comentar un tema d'afició. Tu tens preparat també un quiz per aquí?
Bé, era relacionat amb el protagonista d'avui, era molt ràpid, doncs, però ja que t'agraden tant els quizzes... Doncs...
Sí, o sigui, em fa jugar avui, eh? Ara és quan la lio, ja veuràs.
Sí, res, no, que repassant el seu historial a Kaiser, doncs això, amb tots aquests partits que ha jugat amb el Centre d'Esport Sabadell durant tot l'any, que no han estat pocs, li comptabilitzem un gol, si te'n recordes, el dia que va marcar en aquest partit oficial de Lliga.
Sí, el Diego Quiles, no?
Molt bé. Mira que va ser un dia que va quedar amagat pel protagonisme d'un altre jugador, és evident.
Perdó, Javier Morcillo.
Que juga avui, com recordaves abans, i que es pot posar líder amb l'Atlético Madrileño, però que aquell dia, vaja, si no s'havia confirmat la seva figura de gran jugador i gran migcampista aleshores a la segona federació, aquell dia ho va acabar de ratificar, perquè va tirar a la porta, vaja, la va tombar a terra directament amb dos golaços, però aquell dia també va marcar Kaiser i va ser clau, perquè el Sabadell va guanyar 2-3 contra el filial de l'Elche.
Si no m'equivoco, marca Morcillo el primer, un bon gol a la primera meitat, a la porteria de la nostra esquerra. Nosaltres narràvem des de l'altre córner, a 100 metres d'on va marcar el primer Morcillo. Després ve el gol de Kaiser de cap en aquella mateixa porteria. Deixa'm que t'ho digui, per l'estàndard i la referència en joc aèric que és Kaiser, No sé si és allò que diuen ara un factor, però veurem més gols de Kaiser aquesta temporada, ja veuràs.
O sigui, què dius ara?
Em semblen pocs, només un. Amb el que ha jugat i amb el protagonisme que té a pilota aturada al valencià. I llavors el tercer, que és per mi el golarro d'aquell dia a Elx, que és a la segona meitat a la porteria que ens quedava a prop de Javi Morcillo, i tothom amb les mans al cap per celebrar el gol, l'obús des de fora del futbolista barceloní.
Després, Adri, el motel, un cop acabada la temporada, que vam fer el recull de gols, crec que molta gent va ser aquell gol el que va votar com el millor de la temporada del Sabadell. És que, més enllà de la plasticitat d'aquell gol que va marcar Morcillo, també pel significat de la seva figura, vaja, és que va ser un dia segur, inoblidable a la seva carrera, com diem, avui es podria posar líder al seu equip i avantatge en 3 punts al Sabadell. Recordem ara mateix el lideratge que comparteixen Europa i Cartagena, és a 1 del centre d'esports, però això podria canviar quan avui es posi la Lliga al dia amb aquest Hércules Atlético Madrileño.
Tens alguna embarcadeta més en directe o no?
Ja està, tira.
Només era això, doncs mira, ara te la torno. Et volia preguntar pel tema de l'assistència a la nova Creu Alta, perquè, home, no sé quantes entrades se'n vendran al final de visitants, van superar les 700 i van ampliar el topall fins a les 1.000 amb aquest acord de reciprocitat, és a dir, que Tarragona, el Sabadell, també disposi de 1.000 localitats al nou estadi allà pel mes de març. Independentment d'això, segur que serà, si no el desplaçament més multitudinari d'una afició visitant, el segon o el tercer, però vaja, jo m'atreviria a dir que serà el més nombrós. I això implicarà, evidentment, també que sigui probablement la millor entrada de la temporada. Si mirem l'any passat, amb el permís del play-off, que sí que va tenir bones entrades contra l'Eibar B i contra l'UCAM Múrcia, i que va acabar amb empat i amb victòria, els de la fase regular, les millors entrades, les millors assistències a la nova Creu Alta no van coincidir ni de bon tros, Parc, i aquí provo la teva memòria, amb els millors partits del conjunt arlequinat, eh?
No, segurament no. I estava pensant, Adri, que en altres precedents això, en què hi va haver presentació del futbol base, les coses van anar força malament. Ho dic perquè aquest dissabte no hi ha presentació de futbol base aquí a la nova Creu Alta, sinó que és divendres. Però pensant-ho, i no desconec el tema logístic i vaja, que si s'opta per divendres serà per doncs, qüestions logístiques que imposa el Centre d'Esports Sabadell, però que hauria estat un dia molt maco segurament per afavorir encara més aquesta assistència. I al final és això el que li preguntàvem també una mica a Kaiser en aquesta roda de premsa, a veure si esperen o no una molt bona resposta de l'afició del Sabadell, perquè és cert que dissabte a la tarda no seria precisament el millor dia o la millor franja, per afavorir l'assistència de públic a les galeries del Temple, però al final vindran 1.000 persones pràcticament de Tarragona. Així que l'afició del Sabadell, sent un duel català, veient la resposta de l'afició grana i veient com va l'equip, si no acaba de respondre dissabte, no sé quan serà. Ara mateix la xifra de socis, per cert, l'oficial, la publicada a la web del Sabadell, 5.716. És una gran xifra. I esperem que això es traslladi també dissabte en aquest derbi català.
Doncs tant de bo que sí, perquè entre altres coses, independentment de quanta gent vingui des de Tarragona, crec que l'equip s'ho mereix, i després d'un 0-3 al Corcón i amb la ratxa que porta, si no vens ara a l'estadi a gaudir del joc dels de Ferran Costa, ja em diràs tu quan ho faràs. Però vaja, a 2-7 aquest partit, aquest Sabadell nàstic a la nova Creu Alta. Evidentment, el precedent més recent d'una gran afició visitant va ser el del Sant Andreu i va acabar amb un 0-4, però em referia fins i tot a l'autèntic bunyol de partit que va ser el derbi contra el Terrassa, a com va costar Déu i ajuda a empatar contra l'Europa, etc. I si ja anem més enrere, doncs derrotes contra la Real B, etc., en dies de presentació del futbol base, com comentaves. Sergi Parc, no t'esperaves estar fins a les 2, ja la nova Creu Alta avui?
No.
Vinga, vaja,
no, i a més m'estan esperant per aquí, així que...
Doncs mira, alliberat per poder fer coses. Fins ara, Parc!
Vinga, abraçada!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Si arriba a allargar-se una mica més la dutxa de Kaiser, ens haguéssim cruspit directament tot el programa sencer. Quedava encara parlar de bàsquet, perquè per fi ha arribat la primera victòria de la temporada del Club Natació Sabadell a Copa Catalunya. L'equip de Pol Velázquez ha hagut d'esperar fins a la quarta jornada per aconseguir-la. Després de 3 derrotes molt ajustades i amb una anotació molt alta, el conjunt nadadors va imposar la pista del Castellbisbal, fent una autèntica exhibició defensiva. 41-60 va ser el marcador final. Velázquez reconeix que tenien pendent fer-se forts a la seva pròpia cistella.
De fet, era una de les assignatures que teníem pendents perquè encaixàvem molts punts. La part positiva és que també els ficàvem nosaltres. Sí que és cert que com que juguem molt ràpid, doncs, evidentment, hi ha més possessions i això et fa que vagis avantatges més alts, però haver aconseguit una mica aquest objectiu, no? Doncs que apretàvem des de l'estaf als jugadors les últimes setmanes, deixar un equip a 41 punts, que és algo fora de l'habitual, doncs ens reforça molt la nostra idea, el treball de les últimes setmanes, que érem un focus defensiu clar per poder fins aconseguir la victòria, bàsicament, perquè se'ns acaben els partits per errors tontos defensius, per no tancar bé el rebot, per ser superats fàcil en l'1 contra 1, doncs contents amb la feina i com els jugadors doncs, ho han pogut aplicar a pista.
Una altra de les claus d'aquesta millora són els reforços que ha fet el club en les últimes setmanes. A Castellbisbal va jugar el seu segon partit Álvaro Bello, que havia estat a l'equip fa dues temporades, i també es va reestrenar Pau Ruzafa, el base titular el curs passat, que havia començat aquesta campanya amb el Lloret de Supercopa.
Tant el Pau aquesta jornada com l'Álvaro Bello, que va incorporar-se fa un parell de jornades. L'Álvaro portava un any sense jugar i també ha hagut d'agafar ritme. Jo penso que aquest any, aquesta jornada, tot i que potser a nivell estadístic no es veu tant, doncs ens ha ajudat molt a nivell de solidesa. I després el Pau, que tot i haver jugat només 20 minuts, sabent doncs, el jugador que és, que no és molt per ell, ens ajuda molt, és un tio que ens dona molta tranquil·litat a pista, molta solidesa, que evidentment doncs, per la categoria on juguem doncs, és molt determinant.
Ara el següent repte és estrenar-se a les naus. Dissabte, 5:45, horari habitual, els de Pol Velázquez reben a casa el Bellpuig, que va guanyar la jornada inaugural, però que des de llavors encadena 3 derrotes consecutives. I una categoria per sobre, a Supercopa, el Sala Sant Nicolau va tornar a l'acció després d'un cap de setmana d'inactivitat i ho va fer perdent per un ajustat 70-65 a la pista del Sant Feliuenc. Els de Jonathan Ramírez van anotar únicament 9 punts en el tercer quart i això va fer que anessin a remolc en els últims minuts. Amb aquesta ensopegada, l'equip col·legial queda instal·lat a mitja taula amb un balanç de 3 victòries i 2 derrotes, el mateix que el seu proper rival, el Martinenc. Dissabte a 5:45, el Guinardó, segon desplaçament consecutiu per l'equip grana. Som-hi, va, que marxem, que hi ha trobada d'entrenadors a la nova Creu Alta d'aquí a una estoneta. A les 5 de la tarda l'escoltarem demà aquí a l'Hotel Suís. Luis César, San Pedro i també Ferran Costa, el tècnic Arlequinat, abraçada des del control de so de la Meritxell d'Ambrink. I ara el Notícies Migdia amb el Pere Gallifa i tota la gent d'informatius. Que vagi molt bé, bon dimecres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.